Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Aquesta hora tenim, atenció, nou balanç de víctimes mortals en l'accident entre dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. Ja són 39 les persones mortes. Hi ha també 75 persones ingressades, de les quals 15 estan ferides greus. Així ho acaba de notificar ara mateix la Guàrdia Civil. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
Un accident que és a totes les portades avui dels diaris de la premsa. I què en sabem exactament d'aquest accident?
El que sabem és que un tren de l'empresa Idio, que sortia de Màlaga amb destinació a Madrid, ha sortit del seu carril. En concret, han sortit del seu carril els últims vagons del tren i han caigut a la via del costat, una via per on circulava un altre tren, un tren Alvia.
De repente ha empezado como a frenar y del golpe ha hecho un freno en seco. Se ha apagado todo, yo iba en los asientos del último coche, del vagón, y me ha desplazado, yo no sé, he dado vueltas de campana, me he dado un golpe en la espalda no sé cómo, había gente chillando, hay gente que se ha dado las maletas todas caídas en las cabezas, todo.
Insistim que això és el que explicava una supervivent. L'Irio, que ha descarrilat, ha fet que l'Àlvia també descarrilés, també sortís de la via i caigués per un terraplè d'uns 5 metres. L'Àlvia anava a 200 km per hora. L'Irio anava en menys velocitat, en principi, segons fonts oficials, però no s'ha precisat a quant.
Las personas que iban con nosotros en el vagón, ya le digo, afortunadamente fuimos los más, los menos perjudicados del accidente y pudimos salir todos por nuestro propio pie. Había algunas personas que sí que se habían lesionado un poco más las piernas y que tuvieron un poco más de dificultades, pero pudimos salir todo el mundo por nuestro propio pie, muy asustados.
Aquest era un altre testimoni en declaracions a la cadena SER. Entre les víctimes mortals hi ha el maquinista d'un dels convois.
Aquests són els fets. El que no sabem encara és el per què. És a dir, què va fer que el primer tren descarrilés? El propi ministre, de fet, Òscar Puente, assegurava fa poques hores, aquesta nit, que la via estava renovada.
Es una vía en la que se han invertido 700 millones y en concreto en ese tramo concluyeron los trabajos de sustitución de cambios, de desvíos, etcétera, en el mes de mayo de este año. Por tanto, el accidente es tremendamente extraño, es en una recta.
Tremendament estrany, deia el ministre Òscar Puente. L'agost passat, el sindicat de maquinistes va demanar reduir tensió a la velocitat màxima a les línies d'alta velocitat que uneixen Madrid amb Sevilla i Màlaga.
Sí, el SEMAF va demanar, fa unes setmanes, al mes d'agost, que la velocitat màxima en el tram on hi ha hagut aquest accident fos de 250 km per hora, perquè, segons deien, quan els trens van a 300 en aquest tram, els vagons vibren molt i poden fer que es trenquin alguns components. Insistim que el que demanaven és que s'anés a 250 com a molt, i els trens d'ahir, pel que sabem de moment, no arribaven a 250. Un dels trens afectats, l'Àlvia, anava, com dèiem abans, a 200 per hora i l'Irio, pel que s'ha dit, anava a menys velocitat.
En un comunicat, l'empresa Irio sí que ha assenyalat que lamenta els fets. La circulació ha estat suspesa, recordem, a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia i les incidències en el trànsit de trens poden durar setmanes. Anem ara en directe a l'estació d'Atocha, Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Sí, com dius, aquí no circularan avui cap tren en direcció a Andalusia. Està tallada la circulació, ho saben els passatgers, pràcticament no ha vingut ningú preguntant per aquests trens, però a tots s'ha convertit en el centre neuràlgic, diguéssim, de la recepció de passatgers afectats per aquests dos trens accidentats durant la nit. Han arribat diversos autobusos aquí amb persones que viatjaven, com dèiem, en aquests dos convois. Venien amb autobusos, arribaven custodiats per la policia, els esperen aquí serveis d'atenció psicològica, serveis d'atenció mèdica. També acaben d'arribar diversos autobusos amb passatgers que han quedat atrapats tota la nit a les vies. Eren de trens que anaven al darrere dels accidents. Hem pogut parlar amb alguns d'aquests passatgers.
I al rato ha sigut el maquinista, nos ha contado un poco lo que había pasado, que había habido una colisión justo, o una que se había descarrilado el tren justo de delante.
Primeras tres horas con luz y luego ya ha sido la luz y hemos estado dos horas a oscuras.
Nos ha remolcado un tren a Córdoba de vuelta y nada, y luego nos han puesto autobuses aquí a Madrid.
Uno ha acompañado al maquinista hasta el tren siniestrado para ver si necesitaban ayuda, todo eso y la situación. Han vuelto y ya nos han dicho que eso que teníamos que esperar.
L'agenda política avui a Madrid s'ha interromput, tothom l'ha suspès. Sabem que hores d'ara el ministre Òscar Puente està viatjant cap a Còrdoba.
La Junta d'Andalusia també ha desplegat un dispositiu sanitari d'emergències per atendre les víctimes. Juanma Moreno Bonilla és el president andalús.
Todos son incógnita, ¿no? Y ahora lo que nos piden es máxima prudencia. Ahora yo voy a visitar la zona cero y voy a acercarme a esos vagones. Me queda una situación, tengo que decir, muy, muy deteriorada, muy lamentable. Me dicen que en fin, es un amasijo de hierro.
I arran d'aquest sinistre també s'ha cancel·lat tota l'agenda política espanyola del dia, inclosa també aquesta reunió que hi havia entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. L'accident també ha tingut ressò a tot el món.
At least 10 people have been killed and more than 100 injured in a train crash in Spain. Two high-speed trains collided and then derailed in southern Spain.
Pour le moins 21 personnes mortes et pour le moins...
Ho recullen, com sentim, tots els mitjans com la BBC o France 24. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president francès, Emmanuel Macron, han enviat missatges també de condol pel que seria el cinquè accident ferroviari més greu de la història d'Espanya.
Almenys perquè fa la xifra de víctimes mortals. De fet, amb l'última actualització, seria el quart accident més greu de la història. El més greu va passar l'any 44 a Torre del Bierzo, allò, quan un tren va xocar dins un túnel amb una altra locomotora que estava fent maniobres. En aquell moment van morir 500 persones, any 44. I ara fa 12 anys, ho recordareu, en Grois, a Galícia, 81 persones van morir quan un tren va sortir de la via després d'agafar una corba quan anava molt de pressa.
En un dia com avui és més important que mai la informació contrastada i veraç. L'extrema dreta ja està sucampant aquesta tragèdia, aprofitant-se'n també a les xarxes socials. L'antídot només pot ser explicar els fets després de verificar-los, com hem fet, fem i seguirem fent sempre a la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
I avui també estem molt pendents del temps a Catalunya. Perquè comencem el dia amb pluja a les comarques de Girona i amb previsió també d'una llevantada que s'enfortirà a mig matí i que arribarà, atenció, al punt màxim aquesta nit que ve. S'han activat ara mateix avisos fins demà per pluja, neu i estat de la mar, sobretot a la meitat est de Catalunya. Poden caure més de 100 litres en 24 hores. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de fins a 19 municipis costaners de l'Alt Empordà i també del Baix Empordà, precisament per aquests riscos. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què hem d'esperar en detall d'aquesta llevantada? És a dir, serà tan fort com el Glòria? Hem de pensar que és una llevantada que no podem preveure què és el que pot passar?
A veure, és una llevantada que no està tan ben configurada com el Glòria. És a dir, el Glòria va estar deixant precipitacions molt abundants a bona part de Catalunya i, a més, amb un temporal general. Aquest sembla que deixarà unes precipitacions també molt abundants, però concentrades en alguns llocs del nord-est del país. Potser demà s'estenen a més zones i el temporal marítim, de moment, comença a la Costa Brava i s'estendrà cap a la costa central i arribarà una mica més debilitat a la resta del litoral. Per tant, no hauria de ser com el Glòria, però s'hi acostarà. Estem parlant que avui s'acumularan pluges de 50-100 litres per metre quadrat, sobretot a les comarques de Girona i en especial també a la Catalunya Nord. Finalment, els mapes que s'han actualitzat avui ens indiquen que entre llevant i gregal, per tant, amb menys contingut d'humitat del que vèiem ahir, això vol dir doncs, que aquest component farà que les pluges s'acumulin més cap al nord-est, a l'extrem nord-est de Catalunya. Pot ploure en qualsevol punt, però aquestes acumulacions tan fortes les tindrem en aquests sectors. La neu baixa un palet de cota, uns 1.200, puntualment pot arribar fins als 1.000 metres, i les acumulacions més importants les tindrem al Pirineu Oriental, per sobre els 2.000 metres, més de 40-50 centímetres de neu nova. I el que tenim també és el temporal marítim, que encara ha d'estar deixant onades de 2-3 metres d'altura, però s'espera que arribi a 4-5 metres, primer a la Costa Brava i després la pròxima nit a la resta de la Costa Brava i la Costa Central.
Ahir vam tenir un mort per una allau a la Vall d'Aran. Es buscava també una segona persona. Protecció Civil ens deia fa pocs minuts que encara no se'n sap res d'aquest segon desaparegut, però important també amb el que està passant i aquest temps que estem anunciant a Eloi Cordomí, precaució a tota la gent que ens estigui escoltant. Precaució vol dir doncs, fer allò que és de sentit comú, diguéssim, no posar, per exemple, un cotxe a una riera.
Sí, a més, això, precaució en tots els sentits possibles, tenint en compte les inclemències meteorològiques. Per una banda, també, pel temporal marítim, d'altra banda, per les acumulacions de pluja. Ja portem 3 episodis molt importants de precipitacions aquesta temporada, que han deixat 50-100 litres cadascun, i això vol dir que el terreny està saturat. La pluja que caigui a partir d'ara, sobretot aquesta que caurà a les comarques de Girona, anirà a parar pràcticament directament als rius, i això provocarà crescudes, de ben segur, entre avui i demà. I, a més, tenim tota la neu al Pirineu. El cap de setmana vam tenir una nevada d'entre mig i un metre a pràcticament tot el Pirineu. Avui el Pirineu Oriental, que és on menys va nevar el cap de setmana, nevarà també mig o un metre més entre avui i demà, i això farà augmentar el perill d'allaus. A més, tenim unes capes febles a la part baixa del mantell nival que està afavorint doncs, que aquesta temporada sigui especialment perillosa pel que fa al perill.
Gràcies, Eloi. Estarem pendents del temps. De seguida tornem a connectar amb tu per seguir minut a minut a Catalunya Ràdio l'evolució d'aquesta llevantada. Fins ara.
Fins ara, adéu-siau.
Ara són les 8 i 10. D'aquí a pocs minuts, al matí de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i Pública serà el primer mitjà en entrevistar el doctor Albert Salazar. És el director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron sobre l'estat de salut del president Salvador Illa. Avui el president podria pujar a planta, segons el que van anunciar en roda de premsa. Aquesta nit la passada a la unitat de cures intensives està estable, però hi continuarà ingressat 2 setmanes més, després que, recordem, tingués dolor i pèrdua de la força de les cames quan encara no se sap d'on li ve tot plegat. Montse Mir.
Els metges han descartat patologies greus, tot i que li han de fer més proves per poder establir un diagnòstic, unes proves que el faran estar 15 dies al centre. Manel Escobar és el director clínic del Servei de Diagnòstic per la Imatge.
Afortunadament, aquest tipus de causes, tant les vasculars potencialment greus com les traumàtiques, com fins i tot les tumorals, les vam poder descartar amb aquest estudi d'escàner d'Angiotac.
El president de la Generalitat va ingressar dissabte a l'hospital i va arribar en ambulància, amb dolor intens a les cames, sobretot a la dreta, i amb pèrdua de força en alguns músculs. El centre farà un comunicat diari sobre la seva evolució. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
El president Salvador Illa que ha suspès l'agenda i, com marca la llei, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, assumirà les seves funcions. Albert Prat.
Aquest migdia el president tenia previst encapçalar la presentació de l'informe social de Catalunya i demà, com cada dimarts, havia de presidir el Consell Executiu, però des de l'hospital ja ha donat l'ordre que la seva absència es noti el mínim possible. Els consellers es repartiran els seus actes i Albert Dalmau agafarà les regnes del gabinet.
Té una feina, com qualsevol ciutadà del país, que és que s'ha de dedicar al seu procés de rehabilitació. En aquest cas, doncs, amb un encàrrec de despatx del president en la meva persona, informant-lo diàriament de com van les qüestions del país.
Pedro Sánchez, Josep Rull i la majoria de líders polítics catalans ja li han fet arribar missatges de suport des de la distància perquè fins que no surti de la UCI no pot rebre visites. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
Insistim que a la roda de premsa d'ahir a la tarda, l'Hospital Vall d'Hebron assegurava que s'han descartat patologies greus. Frederic Vincent.
Segons ha explicat el centre, li han fet un escàner dels vasos sanguinis des del cervell fins a la meitat de les cames i, a més, dues ressonàncies magnètiques, bàsicament per mirar-li la columna i la medul·la. Això permet dir que no té problemes greus de circulació, no té tumors, no ha tingut un ictus i no té una isquèmia medul·lar, que bàsicament és quan la medul·la espinal no rep prou sang durant un temps. Tot i això, segons l'hospital, el president Illa, com deies abans, Ricard, encara té dolor, encara té inflamació i pèrdua de força a les cames.
D'aquí a un minut, la primera entrevista del director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, el doctor Albert Salazar, al matí de Catalunya Ràdio.
Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
11. Ara i sempre ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
D'aquí a 20 minuts serà un quart de nou del matí i d'aquí a una hora ens acompanyarà també en aquest programa la portaveu del govern, Sílvia Paneque, per saber més detalls de l'estat de salut del president Salvador Illa. Però a aquesta hora, de primera mà, podem saludar el doctor Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron. Doctor, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
D'entrada, hi ha alguna novetat d'aquesta nit de l'estat de salut del president Salvador Illa?
El primer és que dir que el president ha passat una bona nit amb el dolor controlat. I el que sí que podem avançar, que com vam dir ahir, no? És un procés agut i hiperagut, que després de la roda de premsa ha anat evolucionant, i tal com vam dir que ahir, que la sospita era que hi hagués un procés inflamatori que estigués sent el causant de la patologia i dels símptomes que li passa al president, tot apunta en aquestes hores, s'ha anat clarificant, les analítiques han anat donant més la cara en el sentit de que paràmetres inflamatoris i les proves que se li han anat fent van orientat cap a això que vam dir. O sigui, una vegada descartades una de les patologies més greus, com ja vam comentar a la roda de premsa, sí que avui podem assegurar que possiblement en les properes hores ja podem afinar el diagnòstic, però que serà un diagnòstic d'aquesta naturalesa que vam dir ahir, de causa inflamatòria, per tal com està evolucionant tot el quadre clínic.
Inflamatòria vol dir que és una infecció?
Pot ser una infecció, sí, pot ser una infecció. La clínica moltes vegades comença per la irritació que provoca la inflamació, que pot ser que a darrere hi hagi una infecció, que és una de les causes probables. Comença més per la clínica de la irritació i de que provoca, no? Com per exemple aquest dolor, probablement per la irritació de les arrels de lumbars, i no dona la cara, més tard dona la cara, si l'agafes molt al principi, la causa subjacent que està provocant aquest quadre de dolor i d'aquesta dificultat, no? De moure, en aquest cas, no? Dificultat d'impotència dels músculs dels malucs, no? Per tant, està seguint un quadre clínic que va evolucionant en aquestes primeres hores, però que tot ens apunta, per tranquil·litat de tots, del propi pacient i de tots, no? Que sigui un quadre, com dic, inflamatori, i que nosaltres ahir, després de la roda de premsa, com dic, en la mítica del vespre, va apuntar, seguint apuntant, un sèrie de paràmetres analítics cap a aquesta orientació diagnòstica. Vam començar, i després de fer-hi tots els cultius, una cobertura antibiòtica, perquè una de les possibilitats que pot tenir més que es confirmi és que aquesta inflamació estigui causada per una infecció localitzada en un lloc de la zona lumbar, que probablement aquest matí acabarem de confirmar.
Una infecció bacteriana, entenc, doctor.
Bueno, es fa una cobertura, no se sap, està tot cultivat, però s'han fet tots els cultius. El procés diagnòstic habitual amb aquests malalts és que tu el que es fa és es cultiven a les diferents mostres de sang, d'orina, del líquid cefalorraquidi, no? I llavors fas una cobertura antibiòtica empírica fins que tens els resultats. Una cobertura antibiòtica empírica d'ampli espectre. I llavors aquest matí acabarem de possiblement localitzar aquest focus inflamatori, no? A on està localitzat estrictament, no? I seguint l'evolució. És a dir, que és una evolució la correcta, l'habitual, que passa en alguns. Les patologies són una patologia, però cada malalt respon d'una manera. Alguns responen d'una manera més ràpida, altres una mica més lenta, però tot està dintre de la normalitat.
Perquè, doctor,
el president va arribar...
No preguntar-li. És a dir, quan diuen que té problemes de mobilitat a les cames, és a dir, ara mateix el president no pot caminar.
No, això, el president ara el que té està en un quadre agut, i ell està estirat a la llitera, i per tant ara el president, si ara en aquests moments tingués que caminar, doncs tenia una dificultat. Clar que podria caminar, però amb una dificultat. Però aquí nosaltres el que és important és arribar a aquest procés diagnòstic, que és el que estem fent, no? I haver descartat. És el que hem d'estar tranquils, és que s'ha descartat totes les patologies a les primeres hores, que és el que es fa sempre quan arriba un malalt amb aquestes patologies, descartes, com hem comentat ahir, totes les patologies potencialment més greus. I ja, com repeteixo, com ja m'he apuntat, sembla que la causa sigui una patologia inflamatòria, que és la que està donant aquests símptomes, no? I que és normal també, quan l'agafes molt a l'inici, que a la ressonància, doncs que no es vegi encara un focus inflamatori, i per tant aquest matí, al llarg del matí, es farà també un altre tipus de proves que esperem, i és molt probable que ens doni aquest diagnòstic ja més definitiu. Això farem un comunicat a la tarda, des del punt de vista més mèdic, que és el que hem de fer, no? Que facin els equips mèdics facin el comunicat, però sí que us avanço que des de que vam fer la roda de premsa, com que les malalties, no? Els pacients van evolucionant, i més les malalties agudes van evolucionant, cada hora va canviant, doncs ens confirma que tot apunta a aquesta naturalesa inflamatòria de la patologia que té el president.
I aquesta inflamació, aquesta possible infecció, li ha provocat febre en algun moment?
Bé, no, fixa't que la febre, que és un signe molt, molt característic de les infeccions, hi ha infeccions que donen menys febre o no donen febre molt alta, aquest tipus d'infecció. El president va venir sense febre, va començar a fer el primer pic febril ahir al vespre. No? Per tant, això també ens apunta, que no n'havia fet encara, no? I per això també això ens confirma la nostra orientació, la nostra previsió de que anava cap a un quadre inflamatori. Però quan vam fer la roda de premsa encara no havia fet cap, en cap moment, les hores que havia estat a l'hospital, no havia fet cap pic febril.
Em parlava de la importància de localitzar la zona infectada si fos així una infecció. Això és perquè després s'hauria de netejar aquesta zona?
No, això és, normalment, això com l'hem agafat, fixa't si l'hem agafat aviat, perquè jo he consultat molt aviat i els símptomes són molt precoços, que ni tenia febre, no? Ni tenia les signes analítiques, signes inflamatoris o d'infecció, no les tenia, sinó van ser les d'ahir més cap al vespre. Si l'agafes a temps, com ha estat el cas, doncs amb tractament antibiòtic, a vegades són tractaments antibiòtics de llarga, no? De tants dies, això s'haurà de veure segons el tipus d'infecció que sigui, no? Però el més normal és que amb cobertura antibiòtica sigui suficient i que faci bona evolució. Sobretot perquè l'hem agafat molt precoçment i molt amb una benefici. Però com dic, això farem el comunicat quan tinguem la confirmació, probablement a primera hora de la tarda.
Entenc per això, doctor, que la idea de que pugui passar a planta avui, de moment no es mantindrà. És a dir, veient que hi ha una evolució...
Bueno, jo crec que el més prudent, com diu Ricard, és que potser el tinguem unes hores més. Avui segur que estarà a la unitat de vigilància intensiva, i si no és el normal que passi, és que si no sigui avui, doncs que tot anirà bé i que pugui passar demà, però ens assegurarem que estigui segueixi clínicament estable i que acabaria de fer les proves que hem de fer al llarg d'avui. És també més fàcil que des de la localització que està ara en la unitat de vigilància intensiva.
Per tant, seguirà un dia més a la UCI el president Sabadella. Pel que m'està dient i pel que m'està explicant, també per entendre-ho, perquè ahir en la roda de premsa una de les preguntes que em sorgia és per què tenien insistència en que la rehabilitació comencés ja? És a dir, vostès que són un referent a Espanya en tema medular, per exemple, a la Vall d'Hebron, expliqui'm per què era important, diguéssim, activar la rehabilitació ja i per què posar un termini de 2 setmanes per recuperar-se?
Sempre, això t'ho explicaran millor els experts en rehabilitació, que tenim una unitat referent a Espanya en rehabilitació, però ja des de fa un temps, inclús els malalts, per exemple, amb ictus i amb altres patologies, no, que ni tant, ja s'ha demostrat que quan abans comencis la rehabilitació en qualsevol tipus de patologia, doncs és molt millor per la recuperació funcional que tinguis que fer. És a dir, que això sempre és amb molt petites excepcions, quasi sempre és molt important començar a fer la rehabilitació el més aviat possible. En funció també del diagnòstic que provoca aquest dèficit i tal, doncs es fan tipus de rehabilitació d'un tipus d'un altre, amb una intensitat amb un altre, no? Però això ja els experts, amb els metges de medicina física i rehabilitació, són els que s'ho saben.
I aquesta previsió que feien de dues setmanes ingressat, o aquesta estada, es podria escurçar o allargar ara?
En principi la mantenim. En principi la mantenim i els anirem informant, però en principi no canvia la previsió. Si després són alguns dies menys, en funció de quan tinguem el diagnòstic definitiu, com evoluciona la resposta que va fent al tractament, doncs tant de bo que pugui estar menys dies i segueixi el tractament que hagi de seguir, no?, de forma domiciliària, com fem amb qualsevol pacient, no?, amb tots els pacients. Hi ha protocols que seguim amb equips a nivell diguéssim, domiciliari, per acabar de fer tractaments. Els malalts han d'estar hospitalitzats al temps adequat, no més dies ni menys dies, sinó el temps adequat. A ningú li ha d'estar a l'hospital i en l'hospital has d'estar el temps mínim que requereixi per les necessitats de les teves malalties, les teves patologies. I després hi ha equips que tenim, no?, d'hospitalització domiciliària, de rehabilitació, que fan aquest continu assistencial durant el temps que sigui necessari.
Després nosaltres en parlarem amb diferents experts sobre possibles causes que podrien haver provocat això, però només per ja descartar-ho ja el deixo treballar. Podria ser per ansietat, tot això? Per forçar el cos?
No. El president Illa és una persona sana que no té cap comorbiditat i, per tant, també això també ens ha de ser a tots optimistes de que la resposta que està fent el tractament i la que acabarà de fer, doncs és serà una resposta bona, perquè és molt important també, independentment de les malalties, com és l'hoste, diguéssim, el malalt. Un malalt fràgil, com amb altres patologies, doncs sempre costa més, no?, de tractar la malaltia aguda o hiperaguda, com és aquest cas. El cas del president, sortosament, és una persona que està en perfecte estat de salut i, per tant, ell està en una disposició de respondre a una malaltia aguda, hiperaguda, que li ha passat, doncs, amb bon pronòstic, no?
Doncs queda clarit. Doctor Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, li agraeixo moltíssim que hagi atès avui la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per donar explicacions de l'estat de salut del president Salvador Illa. Gràcies i bona feina.
Moltes gràcies a vosaltres. Catalunya
Ràdio. Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa'l a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
012, la millor resposta.
Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
Això sí que és un bon invent.
La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
Ara entenc per què no pares mai per casa.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sí.
sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe...
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Roc del bo.
Volkswagen.
Ara només a Carglass per la reparació o substitució del parabrisa et regalem un inflador Casals.
Carglass canvia. Carglass repara.
Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 7 de febrer. Consulta bases i condicions a Carglass Ponés.
No podem continuar dormint al costat de la porta. El Feng Shui diu que l'energia no flueix igual.
Fa mesos que canviem els mobles de lloc pel Feng Shui. Pots parar.
A Peugeot Service, si toca canviar, toca guanyar. Renova els pneumàtics del teu vehicle, sigui de la marca que sigui, i de la mà dels millors professionals. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Condicions a Peugeot Ponés.
Peugeot.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Ara són 9:15.
El matí de Catalunya Ràdio.
I repassem els bàsics amb Pol Forada, Francesc Soler, Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Amb un nou balanç de víctimes mortals en l'accident entre aquests dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. De seguida ho ampliarem també amb més detall i intentarem entendre què és el que ha passat. Ja són 39 les persones mortes. Hi ha un tuit del ministre ara mateix, Tania Tàpia.
Sí, Òscar Puente, que confirma que ja és a Còrdoba, que va camí al lloc de l'accident, diu que la xifra, com dèieu, és de 39, però alerta que no és la definitiva i aprofita per expressar tot l'agraïment, diu, a l'enorme feina que han fet tots els equips de rescat durant tota la nit i acompanyar també a les famílies de les víctimes. Recordar que avui el govern espanyol, també el PP, han suspès tota l'agenda política.
D'aquí a pocs minuts ho ampliem també amb diferents analistes i amb la taula habitual de l'Àgora, amb Pau Llong, David Madí, Montserrat Nebrera i Afra Blanco. I un altre dels temes del matí és la nova vaga de pescadors. La Federació Nacional de Confraries ha convocat una aturada a tots els ports en senyal de protesta per les noves mesures imposades per la Comissió Europea. Insisteixen que posen en risc la seva activitat. Anem en directe al Port de la Ràpita. Jordi Barranca, bon dia.
Bon dia. Sí, el sector de la pesca torna a dir prou, en aquest cas per unes mesures aprovades per la Comissió Europea per aquest nou reglament que els obliga, entre d'altres, a pesar i notificar les captures mentre estan a alta mar i que també els fa avisar amb anterioritat quan tornen a port. Mesures que són inaplicables, com denuncien alguns pescadors, com és el cas del Pau Sants d'aquí de la Ràpita.
Tots són impediments. No és viable poder pesar el peix al mig de la mar. Només tenim un 10% de marge. Sempre pot hi haver aquest error. És molt poc i no és viable poder pesar el peix també 4 hores abans d'entrar a port. No està ben fet aquestes lleis.
Ara mateix l'activitat està completament aturada en aquest port, que és el que té la flota pesquera més nombrosa del país. Al migdia s'han convocat actes de protesta a les seus de les diverses confraries catalanes.
I també cap a Blanes hi tenim la Laia Claret. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquí les 42 barques de la confraria també a port. De fet, les més de 200 de comarques gironines no surten, protesten per això. Diuen que els vaixells del Mediterrani no podran complir la normativa europea. Ferran Martínez és el patró major de la confraria d'aquí de Blanes.
Fer complir aquesta normativa amb una barca que està 4 o 5 hores treballant en mar, amb dues persones o tres o una persona, implanta una inseguretat. Un capità d'un barco ha d'estar pendent de la seva maniobra, no d'escriure en un ordinador. Que contractin gent, si volen, que vinguin als ports. I aquest preavisor de 4 hores, jo sé quan surto a la mar, però no sé quan torno.
Aquí els pescadors faran manifestació a les 11 del port a l'Ajuntament i aquí també pendents de la llevantada. Ara plou. Poc, però bufa vent. Hem vist treballar policia i protecció civil tancant l'accés al cim de Sa Palomera per precaució.
Tenim protestes dels pescadors, gràcies Laia Claret, i també tenim una altra protesta que tindrem avui aquí a casa nostra. Al Camp de Tarragona, nova protesta de pagesos per la falta d'aigua als camps d'Avellaners. Manel Sastre.
Unió de Pagesos reclama celeritat en les ajudes promeses i l'aigua reciclada de la depuradora de Reus per als pagesos que han perdut centenars d'hectàrees d'avellaners. Avui faran una crema simbòlica d'avellaners i una tracturada pel centre de Reus. Sergi Claramunt és el coordinador del sindicat al Camp de Tarragona.
La gent té els avellaners arrencats i a punt de cremar i no sap si rebrà aquesta ajuda o no la rebrà. Seguim, ens manifestem, la pagesia està en un nivell límit i no podem fer més passes enrere. Ara ens treuen el tractat de Mercosur, ens diuen que el 2028 hi haurà una rebaixa d'un 20% de la PAC. Això és insostenible.
Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
I enmig d'aquestes reclamacions econòmiques, avui comença el Fòrum Mundial de Davos, on hi haurà les primeres espases econòmiques del país. Serà enmig de les amenaces de més aranzels.
Europa es planteja activar un paquet de tarifes per valor de 93.000 milions d'euros. Seria la resposta als aranzels que ha anunciat Trump per als països que han donat suport a Groenlàndia davant les amenaces d'annexionar-se l'illa que depèn de Dinamarca.
Avui, justament, el secretari general de l'OTAN es reuneix amb la ministra d'Exteriors de Groenlàndia i el ministre de Defensa de Dinamarca.
I la Unió Europea ha convocat una cimera urgent de caps d'estat i de govern arran de la crisi de Groenlàndia, possiblement aquest dijous. De matinada, Trump ha escrit a les xarxes que durant 20 anys l'OTAN ha estat dient a Dinamarca que ha d'allunyar l'amenaça russa de Groenlàndia, però no s'hi ha fet res.
Tot això plenarà en el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, coincidint amb la trobada. Oxfam Intermón alerta que en l'últim any la riquesa dels mil milionaris s'ha disparat a nivells rècord. Berta Torrades.
Oxfam Intermón alerta que les polítiques de Trump han contribuït a augmentar encara més la riquesa dels multimilionaris, que s'ha disparat un 16% en el primer any del seu segon mandat. Íñigo Macías és el responsable d'investigacions d'Oxfam.
Aquesta dinàmica està donant lloc a un nou ordre mundial en què no només mana la llei del més fort, sinó també la del més ric.
En l'últim any, Espanya ha ampliat els seus mil milionaris fins les 33 persones, amb una fortuna que es dispara a nivells de rècord. Una acumulació de riquesa que es tradueix en una sobrerepresentació política de les elites econòmiques.
Els superrics ja no només compren megallots o mansions de luxe, compren democràcies.
Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
8:35, hi ha novetats en el cas de l'Omar, un jove de Santa Coloma de Gramenet acusat de radicalització islàmica i que, com us va avançar aquest programa al matí de Catalunya Ràdio, estava retingut al centre d'internament d'estrangers. Ara l'Audiència de Barcelona n'ha ordenat l'alliberament.
La Policia Nacional el va arrestar al·legant que els Mossos ja l'havien detingut a l'estiu per uns missatges de WhatsApp sospitosos. Els Mossos, però, no l'havien detingut a ell, sinó a la persona amb qui va intercanviar els missatges. Fa uns dies, el mateix Omar va denunciar la seva situació al matí de Catalunya Ràdio.
Ho han interpretat com ells volen el contingut i, clar, jo crec que és una mala interpretació i el que demano és que una persona externa, una persona qualificada interpreti aquest contingut i que faci algun informe objectiu.
Tot i que l'ordre d'alliberament li ha permès sortir del centre d'internament d'estrangers, el procediment administratiu d'expulsió del país continua obert.
I als Estats Units s'han mobilitzat 1.500 militars de cara a enviar-los, si cal, a Minnesota, l'últim estat demòcrata on Donald Trump ha desplegat les seves patrulles anti-immigració. La tensió entre la població local i aquests agents ha arribat a nivells màxims. Enviat especial a Minneapolis per Catalunya Ràdio, Oriol Serra.
El fred extrem a Minneapolis ha deixat els carrers d'aquesta ciutat al nord dels Estats Units deserts aquest diumenge, però la calma momentània és tensa. L'administració Trump ha activat 1.500 soldats estacionats a Alaska perquè es puguin desplegar a Minnesota en el moment en què el president nord-americà decideixi activar l'acte d'insurrecció. Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, ha enviat aquest missatge a Trump.
Ara parlen de desplegar 1.500 militars. Això és ridícul, però no ens deixarem intimidar per les accions d'aquest govern federal.
Mentrestant, a Minneapolis, el rebuig a les operacions anti-immigració dels ICE es pot veure darrere de moltes finestres amb dues paraules, ICE out. També són freqüents grans anuncis als carrers recordant que els ICE no estan per damunt de les lleis de Minnesota. Des de Minneapolis, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a tot això, mala nit pel Barça.
Increïble, però cert, el Barça, després de 5 pals, 3 gols anul·lats, un penal assenyalat que finalment no ha valgut.
Un Barça que perd 2-1 al camp de la Real Societat després d'intentar-ho tot, Robert
Prat. Absolutament tot, sí. L'àrbitre Gil Manzano va anul·lar aquests 3 gols, com explicava el Bernat Soler. Va rectificar, a més, un penal al Barça, quan està a punt de llançar-lo davant la impotència dels jugadors. Frankie de Jong, capità del Barça.
El árbitro... Yo creo que no puedes ni hablar con él y no lo entiendo. Además que soy el capitán, entonces puedo hablar y me mira con una cara como que soy más que tú y tal y es muy frustrante.
Els blaugrana li treuen ara mateix un punt al Real Madrid, també a primera Getafe 0, València 1, Atlètic de Madrid 1, Alavés 0 i Celta 3, Rayo Vallecano 0. A la 1 del migdia, sorteig dels quarts de final de la Copa de Futbol, partit únic, Alavés Albacete, Atlètic Club, Atlètic de Madrid, Betis, Real Societat València i Barça entren al bombo en aquesta eliminatòria en què es disputarà a començaments de febrer.
I per cert que el Mundo assegura que el Papa planeja fer una gran missa al Santiago Bernabéu en la seva visita a Espanya el pròxim mes de juny. I avui també tenim enquesta al periòdico. El Partit Popular amplia a 3 punts i mig l'avantatge sobre el PSOE.
Els socialistes tenen la pitjor estimació de vot des de les eleccions del 2023. Vox frena el seu ascens, tot i que Santiago Abascal és el preferit entre els votants més joves. Un 55% dels espanyols són partidaris d'eleccions anticipades.
El dia en què al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i també portaveu del govern, Sílvia Paneque. Li preguntarem per l'estat de salut del president Salvador Illa, de si ha parlat amb ell a les últimes hores, però també parlarem d'habitatge. Repassem algunes de les dades clau amb Berta Torrades i Andreu Merino.
El preu mitjà del metre quadrat en la compravenda d'habitatge supera els 2.700 euros a Catalunya.
El lloguer mitjà és de 850 euros. A Barcelona supera els 1.000 euros.
Mentrestant, el ritme de construcció frena. Cau un 7% en comparació a l'any passat.
La davallada es nota sobretot a la demarcació de Barcelona, especialment a la capital.
Pel que fa a l'habitatge públic, Catalunya es troba a la cua d'Europa. Només el 2,5% del total de pisos ho és. La mitjana europea és del 10%.
Tot plegat mentre els llogaters es continuen empobrint. A Barcelona, gairebé 3/4 parts ja destinen més del 30% del seu sou a pagar el lloguer.
La moratòria de desnonaments continua, però, tot i així, entre el gener i el setembre del 2025 n'hi va haver més d'un cada hora de mitjana a Catalunya.
A partir de 9:15, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, al matí de Catalunya Ràdio. I a Portugal, l'exministre socialista Antonio José Seguro ha guanyat contra pronòstic les eleccions presidencials, però necessitarà una segona volta.
Cap enquesta prèvia li donava la victòria, però l'escrutini ha confirmat la seva victòria amb un 30%, més d'un 30% dels suports. D'aquí 3 setmanes s'enfrontarà al líder de l'extrema dreta, André Ventura, que s'ha quedat 7 punts per sota.
I aquest matí comencen també a jutjar un fisioterapeuta de Canet de Mar, al Maresme, acusat d'abusos.
Sí, en concret l'acusen d'abusar de manera continuada de 12 noies. La meitat menors d'edat s'enfronta a una petició de 46 anys de presó i 85 d'inhabilitació.
Mentre avui es reprendrà als jutjats de Catarroja la declaració del cap de bombers de València.
En la primera sessió va afirmar que les alertes que es va enviar als mòbils no era el que s'havia acordat al CECOPI i va negar que els tècnics endarrerissin l'enviament del missatge.
I comença un nou judici contra la premsa sensacionalista britànica.
Judici del príncep Enric d'Anglaterra, Elton John, Elizabeth Hurley i altres personalitats contra el diari Mail per delictes de violació a la seva intimitat.
I també molt pendents de les carreteres. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Avui circulació força complicada. L'AP7 alerta perquè hi ha retenció en sentit sud. Ara entra Mollet del Vallès i fins al Papiol. Recordem que hi ha hagut un accident a Sant Cugat a primera hora i la cua ha anat creixent sumant-se als punts de retenció habitual i són gairebé 18 quilòmetres. També l'A2 que està tallada a Brera, direcció Igualada per un altre accident.
I punts taronja?
Doncs avui molta intensitat i aturades, sobretot cap a Barcelona, des del costat Besòs, en principi, però sense problemes. I també veiem que hi ha retenció a la C-17 entre l'Ametlla i Lliçà d'Amunt, cap a Barcelona. Alerta per si hi ha alguna incidència que està generant aquesta retenció.
I pel que fa a la mobilitat, Joan Vilaplana?
Doncs ara mateix Rodalies de Catalunya informa que el tren de la R11 que ha sortit de Barcelona a Sants a les 6:16 i que té previst arribar a Portbou a les 9:08 circula amb una demora de 35 minuts per una incidència a l'origen. I el tren de la línia R14 entre la Plana Pica Moixons i l'estació de França de Barcelona, que hauria d'haver arribat a destí a les 9:05, no circula per una incidència operativa. S'ha establert servei de transport alternatiu per carretera. Recordem també que a causa de l'accident ferroviari de Còrdoba s'ha interromput el servei d'alta velocitat entre Madrid i Andalusia i, per tant, amb les estacions d'alta velocitat andaluses.
Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
I tot això, com dèiem, estem molt pendents d'aquesta pluja que hi ha a les comarques de Girona i en previsió també d'una llevantada que s'enfortirà a mig matí i que arribarà al punt màxim aquesta nit que ve. Eloi Cordomí, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, tenim ja pluja en totes les comarques de Girona, amb acumulacions que ja, que per exemple a Portbou arriben els 42 litres per metre quadrat, 34 a l'escala, unes precipitacions que poden afectar en qualsevol punt de Catalunya, però seran especialment abundants al nord-est. Aquestes comarques de Girona i també, sobretot, la Catalunya Nord poden passar amb facilitat dels 50-100 litres per metre quadrat, fins i tot la nevada al Pirineu, destacable també, sobretot al Pirineu Oriental. A les cotes altes poden passar els 40-50 centímetres. La cota, situada al voltant dels 1.400, pot baixar fins als 1.200 en alguns moments, sobretot la pròxima nit una mica per sota. I destacable el temporal de llevant, amb aquest episodi d'onades de 4-5 metres d'altura. Encara es mantenen entre 2 i 3, però la previsió és que durant la tarda i sobretot la pròxima nit i demà augmentin fins a 4 o 5 metres, no només a la Costa Brava, que és el que tenim ara, sinó sobretot també a la costa central. De cara a demà, sembla que tenim un nou episodi de precipitació. De fet, s'allarga aquest episodi i pot afectar més trams del litoral i de prelitoral. I atents també el que pugui passar a les comarques de Tarragona, perquè demà també la precipitació reactivarà en aquest sector.
Podem saludar també aquesta hora Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alerten d'aquesta llevantada de llibre, com molt explicava l'Eloi Cordomí. Es fan moltes comparatives, per això som amb el temporal Glòria. Hi ha elements reals per dir-ho?
És les mateixes circumstàncies, aquesta entrada de vent de l'est, que ve amb molta intensitat i que ens pot doncs, provocar aquesta inestabilitat forta i, per tant, acumulació d'aigua, etc. Esperem que no tingui la intensitat que va tenir el Glòria, ni molt menys, no ens ho diuen això, ens diuen que tindrà una intensitat menor, però que serà important. I pel fet que serà important, doncs hem de tenir molt en compte les situacions que trobarem. Sobretot això que dèieu, aquest temporal, aquest onatge a la costa, que hem de vigilar-lo perquè les onades poden ser fortes, i també el vent en aquesta zona, recordem, no ens posem en passeigos marítims, amb esculleres, amb punts alts, teulades, per exemple, en aquesta zona, que pugui el vent empènyer-nos, doncs són llocs perillosos i llocs a vigilar en aquests moments.
Doncs estarem molt pendents d'això. No sé si a banda dels plans Neucat i Nuncat, vol insistir en el plau a Lleucat, que també estarà actiu. Estan prealerta ara mateix.
Tenim aquesta situació i aquestes nevades que hem tingut justament en la zona de les comarques de Lleida, del Pirineu més occidental. Ara esperem la nevada també en el Pirineu Oriental. Per tant, tota la zona del Pirineu són a vigilar. Ha nevat molt a la vessant sud, sobretot, i també ho farà ara. I, per tant, doncs, aquestes zones a vigilar. Rius de llaus, molt important. No fer activitats fora de zones controlades ni fora de pistes. Estem veient doncs, que, malauradament, ja hi ha hagut algun accident i és un risc que es materialitza. Vull dir que molta compte amb aquests espais. I si ens hi hem de dirigir, doncs, com diem sempre, a conduir amb neu, hem d'anar preparats, hem d'anar equipats amb el vehicle, sobretot amb carburant o amb bateria, i també portar telèfon mòbil per si hem de fer algun avís. Molt important aquest desplaçament per la neu i aquest risc de llaus. Però pensem també amb les lleres dels rius. Recordem que està plovent molt, que està acumulant molta aigua, que tot el que cau de pluja va tirant cap avall, cap a les rieres, cap als rius, i va baixant i va acumulant. Per tant, molta vigilància a les zones properes a lleres i a les zones on hi hagi, on corri l'aigua, doncs sobretot no travessar.
Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos a la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
A Bonpreu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
Són les 8:46, aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio. Molt pendents d'aquest nou balanç de víctimes mortals de l'accident entre aquests dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. Ja són 39 les persones mortes. D'aquí a pocs minuts anirem en directe a Damuz, on s'ha produït aquest accident, amb una periodista de Canal Sur. També ens acompanyarà el cap de Psicologia del SEM de Catalunya, Andrés Quartero, també Joan Carles Salmerón, director de Terminus, de Centre d'Estudis de Transport, i Joan Rodríguez, que és el responsable de comunicació del Sindicat Ferroviari. Avui a la Ràdio Pública, també especial del que està passant a Còrdoba. Catalunya
Ràdio. Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, aquesta societat no té nom, però la coneixereu per les seves accions, era anònima. Avui dilluns, gloriosa diada de Sant Màrius i Sant Canut, un enigma onomàstic. Llista onomàstica que es diu molt, de 8 lletres. Llista onomàstica que es diu molt, 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i fes que faci baixada omplint el carro per 20 euros menys que a l'altre súper. Sí, sí, 20 euros menys. I emporta't ara amb Lidl Plus el nostre mix de fruita seca per 2,15. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
Pro.
Pro. Si ets un professional molt pro, et cal un vehicle molt pro, amb el rendiment i la tecnologia més pro. A Nissan t'oferim la promo més pro amb un 0% TAE en vehicles comercials Nissan. Sí, sí, 0% TAE a tota la gamma. Del 16 al 31 de gener. Consulta condicions a nissan.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una meravella no és solo un lugar. Una meravella és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Senyores i senyors, comencem la subhasta amb aquest híbrid endollable. Híbrid endollable, algú en dona més?
Fins a 120 quilòmetres d'autonomia elèctrica.
120 quilòmetres d'autonomia per aquí.
I etiqueta a zero.
Etiquetes...
Amb un gran espai de càrrega.
Ningú no et dona tant com el nou Volkswagen Caddy Cargo e-Hybrid.
Caddy Cargo a la una, Caddy Cargo a les dues.
Més informació a volkswagen-comerciales.es.
Volkswagen.
El còmic és un element manipulador molt important.
Eren ulls violentos, puñetazos, degollando moros.
Òbviament que hi havia por de la censura moltíssima.
Zas, zas, tachao, zas, zas, tachao.
Saps allò que penses? Tindrem problemes. I els vam tenir.
Com va afectar la censura franquista al món del còmic? Nits sense ficció. Els assassins del Capitán Trueno. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El teu futur Mercedes-Benz és aquí, esperant-te per acompanyar-te en cada moment de la teva vida. Descobreix el teu concessionari les nostres millors ofertes i emporta't el model que millor s'adapti a tu. Mercedes-Benz. Disseny, tecnologia i confort en cada trajecte.
Vine al teu centre més proper d'Aquadis Autolica o entra a mercedesocasion.com.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A minuts seran les 9 del matí. Saludem a aquesta hora els nostres agonistes del dilluns. David Madí, empresari, què tal, David? Bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya el Pau Llong, economista. Bon dia, Pau.
Bon dia, Ricard.
Montserrat Nebrera, professora de dret. Què tal, Montserrat? Bon dia.
Què tal, agorista? Aquesta, quasi bé, si li canvies una agonista, agorista. Molt bé.
Bueno, també és una manera de veure-ho. I Afra Blanco, sindicalista. Afra, bon dia, com estàs?
Bon dia, complicat dia.
Sí, complicat dia, perquè des de primeríssima hora estem molt pendents de les novetats a l'accident de dos trens a la província de Còrdoba. Hi ha almenys 39 morts, desenes de ferits i encara molts, molts interrogants, que intentarem també alguns posar-los sobre la taula en aquesta àgora. Tenim un equip a punt d'arribar-hi. Mentrestant, saludem a la periodista de Canal Sur, Beatriz Galeano, que és just a la zona de l'accident. Beatriz, buenos días.
Buenos días. Pues acabamos de conocer nuevos datos. 39 son ya los fallecidos. Se han atendido a 73 heridos, de ellos 68 adultos, 5 niños. Se encuentran en estado grave 20 adultos y 4 niños. Esta es la situación de los heridos. Yo estoy en el hogar del pensionista de este municipio cordobés de Adamuz, a media hora de la capital cordobesa, apenas 5 kilómetros del sitio donde se produjo el accidente. Aquí hay pues unas 50 personas, son familias que están esperando noticias, son aquellas que todavía no tienen ninguna información acerca de sus familiares. En el punto de donde se ocurrió el accidente, en esos 5 kilómetros de aquí, continúan tirados prácticamente en una cuneta los dos convoyes del Albia que iba en dirección a Huelva y que había salido desde Madrid. Es lo que más preocupa ahora mismo. Están intentando los servicios de emergencias, bomberos y también miembros de la unidad militar de emergencias poder levantar esos dos convoyes para poder así saber si debajo hay todavía alguna persona fallecida, porque sigue habiendo desaparecidos, aunque no hay cifras oficiales acerca de los desaparecidos. El puesto de mando avanzado ha sido trasladado esta hora mismo, ubicado junto a esas vías del tren. No pudieron acceder anoche porque la única carretera que llega hasta allí estaba reservada para los servicios de emergencia. Los fallecidos están, se supone que todavía hay fallecidos bajo los vagones del tren Albia, y los que ya han sido localizados están siendo trasladados hasta el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. Aquí en Adamuz, muchos familiares esperando, sobre todo procedentes de la provincia de Huelva, de ese tren Madrid-Huelva que no llegó a su destino. También hay algunos familiares malagueños, algunas personas de Málaga, del otro vehículo del tren de Irion que iba desde Madrid hasta Málaga. Es lo que os podemos contar desde aquí ahora mismo. Sigue la espera, sobre todo para estas familias. El otro punto, el Hospital Reina Sofía de Córdoba, a donde han sido trasladados la mayor parte de los heridos.
Sobre las posibles causas del siniestro, ¿qué se sabe?
Bueno, Óscar Puente, el ministro de Transporte, solo dijo anoche que era un suceso extraño. Esa fue la calificación que dio. El tren tenía solo 4 años de antigüedad y el 15 de enero sufrió una revisión. O sea que esos son los únicos datos que nos dan y que contribuyen más, ¿no?, a esa sensación de extrañeza sobre lo ocurrido. Los pasajeros solo dicen que hubo un gran movimiento en el tren, que parecía que estaban en un terremoto, que a partir de ahí 2 de los vagones descarrilaron, son los del tren Irio que iba de Madrid hasta Málaga. Ese tren estaba muy próximo a la estación de Adamuz, hacía solo unos 10 minutos que había pasado por Córdoba, y nos dicen los testigos que inmediatamente después se produjo un choque aún más fuerte. Era el choque con el otro tren, el tren que procedía de Huelva y que chocó frontalmente con ese tren de Irio. Los heridos más graves están en ese otro tren, en el de Huelva. De hecho, el maquinista, un joven de solo 28 años, murió en el acto. Es uno de los fallecidos que ya tienen, por desgracia, ¿no?, nombre y apellido.
Es Beatriz Galeano, de Canal Sur. Gràcies per acompanyar-nos.
Un saludo.
Anem en directe a l'estació de Totxa, a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Per aquí és un lloc on també estan arribant alguns dels familiars que esperen que arribin els ferits.
Sí, perquè penseu que aquests dos trens accidentats tenien com a origen o com a destí Madrid, i per tant, doncs, molts dels viatgers que han sobreviscut, que estan ferits o lleus o que han sortit il·lesos de l'accident, volien arribar fins a Madrid. Ho estan fent al llarg de la nit amb autobusos, i aquí en aquesta cèntrica estació el que s'ha habilitat és un espai per atendre no només aquestes persones que arriben en autobús, sinó també els seus familiars. Alguns han vingut aquí a l'estació a preguntar, ens ho explicaven ara, en aquest dispositiu muntat en què hi havia serveis mèdics, de protecció civil, també atenció psicològica. Han atès, ens deien, unes 40 persones aquí, i també venien, doncs, passatgers de trens que han quedat atrapats durant hores a les vies, però que anaven per darrere, diguéssim, dels dos trens que han xocat frontalment, i per tant, doncs, se'ls ha hagut de reduir. Avui, recordem, aquí, des d'aquesta estació de Madrid, no surt cap tren amb destí a Andalusia. Està tallada completament la circulació. La capital espanyola, a més, avui se suspèn l'agenda política de tot, també de l'alcalde, de la presidenta de la Comunitat de Madrid, del Partit Popular i també del govern espanyol.
Gràcies, Tanya. Ara parlarem també de les conseqüències i del que pot haver passat en tot això, però abans, per posar accent també al patiment i al dolor que estem explicant, saludem Andrés Quartero, que és especialista en psicologia clínica i cap de psicologia del SEM. Andrés, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns quines són les prioritats en una catàstrofe com la que estem explicant avui.
Bé, en aquest moment, com he sentit i com passa habitualment amb la majoria de catàstrofes, estem en una primera fase d'impacte on encara la supervivència, trobar ferits, trobar supervivents, és la part més urgent, i sobretot també després la informació que han de tenir els familiars que en aquest moment portaven o tenien familiars en aquests trens, no? És a dir, aquesta prioritat inicial és garantir supervivència, identificar aquelles persones que encara no s'han trobat, atendre ferits, desplaçar als hospitals. Aquesta és la primera i prioritària urgència en aquests moments.
Clar, quan passa una cosa com aquesta, i més quan sobrevius a una catàstrofe com aquesta, la informació és bàsic, no? I que no et saturin amb informació, perquè entenc que és un xoc emocional molt bèstia, necessites saber què ha passat i com sortir d'aquella situació.
Això és cabdal, és fonamental tenir aquesta informació. És el que permet als familiars, pues, afrontar el repte d'allò que tenen per davant. Els que malauradament hauran perdut algun familiar, doncs amb aquesta informació, tot i ser un cop dur, poden començar a fer front a, que, a aquest repte, a aquesta desgràcia, no? I aquells, aquelles persones que troben o il·lesos o ferits lleus o estan als hospitals, també és un primer pas perquè puguin afrontar les conseqüències d'un desastre d'aquesta magnitud, no? És fonamental, i això a vegades pues requereix que els serveis d'emergència que estan intervenint en aquest moment, evidentment, han de tenir amb molta claretat identificat, i això requereix un temps també. Per tant, genera un espai i un temps d'angoixa, d'incertesa, perquè tothom voldria saber de la manera més immediata, i això, en un fet d'aquest tipus, s'ha d'anar amb molta cura, perquè s'ha de fer una molt bona identificació. Pensem que no tothom porta els papers que puguin identificar ràpidament, i hi ha molts que no, els serveis d'emergència o els forenses que estan treballant o investigadors no poden donar dades que després no siguin certes. Això requereix un temps, i en aquest temps, evidentment, estan els familiars amb nivells d'angoixa molt significatius, no?
Un dels vídeos que circulava aquestes últimes hores és un treballador del tren atenent els passatgers impecablement.
La col·laboració de tots. Los que tengan asiento, por favor, permanecer sentados. Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor, esa persona estar pendiente de las demás personas del coche. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren... A que no sabemos en qué condiciones está.